Al matí, amb Raquel García.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft. Jane Austen. Sir Walter Scott. Leo Tolstoy. Honoré de Balzac. Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte. Emily Bronte. Anne Bronte.
I ara molta atenció perquè ens visiten des de les biblioteques de la ciutat, com sempre, a la secció A Cau d'Orella. Descobrirem que l'agenda de les biblioteques no para mai, ni tan sols per Nadal, perquè els professionals treballen i fins i tot han preparat una guia. En trobareu doncs una tria dels llibres de literatura infantil i juvenil publicats al llarg del 2018 i que serien doncs una bona proposta per incloure a la vostra carta dels Reis Mags i també del Pare Noel. I per això doncs avui, com sempre, ens acompanya el Ferran Burguillos, director de les biblioteques. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I avui també l'acompanya la Montse Alonso, que és la directora de la Biblioteca La Serra. Bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Doncs primer de tot, a veure, expliqueu-nos aquestes activitats, perquè em sembla que n'hi ha moltes i moltes de diferents.
Exacte, sí. Tot el desembre està farcit de moltes activitats, especialment adreçades a les famílies, als nanos, a tota la xarxa de biblioteques de la ciutat. Farem destacar, tot i que totes les activitats es poden trobar a la web de biblioteques, que recordo que és www.sabadell.cat/bims. Allà trobareu tota l'oferta d'activitats, tant pel mes de desembre com també per aquestes dues setmanes, diguéssim, de Nadal, en què tindrem oberta la biblioteca de Port Badia. La resta de biblioteques estaran tancades, però a Port Badia doncs seguirem fent activitats. Llavors, vaig una mica per ordre de temps, de programació. A veure, us volia comentar que avui, que es proclama, avui és el 70è aniversari de la proclamació de la Declaració Universal de Drets Humans, que es va aprovar el 10 de desembre de 1948. Amb motiu d'aquest aniversari, a la plaça del Pi, allà a l'Avinguda Matadepera, sortirà la Biblioteca del Nord amb una bibliocarpa. La Biblioteca del Nord recupera, per tant, el servei aquest de bibliocarpa a la plaça del Pi. Avui sortiran a 6:15 de la tarda amb una activitat que és de contes al carrer vinculats a l'àmbit dels drets humans. Per tant, us convidem, doncs, si teniu una estona avui mateix, aquesta tarda, doncs, a passar per la plaça del Pi, que ens trobareu allà. També vinculat a l'entorn de la Biblioteca del Nord, us volia comentar que, a l'igual que es fa en altres barris, a l'entorn de la Biblioteca del Nord es celebrarà durant aquesta setmana i la setmana que ve tota una sèrie d'activitats a l'entorn de la festa d'hivern. D'entre totes les activitats que estan programades, que es treballen conjuntament amb les diferents entitats del districte tercer del nord i el servei de participació, tenim, per exemple, el dimecres 19 a 6:00 de la tarda a la Biblioteca del Nord tindrà lloc un espectacle de màgia amb l'Enric Magú. Si us agrada la màgia, doncs el recomanem. És una activitat que es titula Màgia entre llibres i hi podeu anar doncs el dimecres 19 a les 6:00 de la tarda. I com a colofó final, el dissabte 22 al matí de 10 a 2, a la Ronda Navacerrada, tindrà lloc tota una sèrie d'activitats familiars, infantils, a l'entorn del Tió. Li hem posat el nom de Tió Viatger. Hi haurà tota una sèrie d'activitats on també podreu fer cagar el Tió i tindreu alguna sorpresa també. A banda d'això, en altres barris, com ara per exemple doncs, el barri de Torromeu, a la plaça Cristóbal Ramos, que és la plaça on està la Biblioteca de la Serra, s'instal·larà un arbre de Nadal amb tota una sèrie de decoració on participen diferents entitats i escoles també del barri. Llavors, a la Biblioteca de la Serra hi ha programat tant demà, dia 11, com el dimecres 12, a 6:00 de la tarda, uns tallers que són de decoració d'aquest arbre que tindrem a la plaça, per tant també hi esteu convidats. I finalment, dins del marc aquest de les múltiples activitats infantils que es fan a tota la xarxa de biblioteques, a partir de la setmana de Nadal pròpiament i la setmana d'abans de Reis, que és quan estarà oberta la biblioteca de Portladia i la resta de biblioteques estaran tancades, us convidem a tota una sèrie de tallers que estan adreçats a... són tallers infantils, estan adreçats a nanos a partir de 5 anys, de 5 a 10 anys fonamentalment, i són tallers que estan vinculats a la línia més de Bibliolab que tenim a biblioteques. Són tallers de robòtica amb Lego i també tallers d'enquadernació, per tant són tallers més vinculats a l'àmbit de creació i experimentació, per una banda la part tecnològica, per una altra banda tota la part de creació i enquadernació i decoració una miqueta de Nadal. Per inscriure-vos també us podeu inscriure a través de la web de biblioteques, en aquest cas els tallers de Nadal de Vapor Badia us podeu inscriure a través de l'adreça www.sabadell.cat/inscripcions-bims, que és on tenim tots els formularis d'inscripció. Llavors, ja per acabar d'activitats, tot i que ho vam comentar la setmana passada, recordeu que aquesta setmana, el dissabte, se celebra el concurs.
Ara anava a preguntar com van les inscripcions, bé?
De moment bé, ja tenim més de 15 persones, a veure si va augmentant aquesta última setmana.
Recorda una mica, per si doncs algun oient ens està escoltant, quins són els requisits i una mica de què es tracta i els premis, que déu-n'hi-do,
sí.
Eh?
Exacte, requisits, només cal tenir 16 anys o més, a partir de 16 anys doncs ja hi podeu participar. Recordeu que us podeu inscriure al concurs de microcontes al SAC, al Servei d'Atenció Ciutadana, d'aquí al despatx Lluc, al carrer Indústria número 10, o bé a través d'un formulari en línia que també trobareu a la web de biblioteques. Us podeu inscriure per participar, i la jornada pròpiament del concurs és aquest dissabte, dia 15, a 10:45 del matí a la Biblioteca de Portladia, però heu d'estar inscrits abans. El concurs en aquest cas tindreu 90 minuts per elaborar, per crear pròpiament, per escriure un petit microrelat, en aquest cas ambientat a partir de la temàtica doncs vinculada al Frankenstein. Recordeu que aquest any és l'aniversari de la publicació d'aquesta novel·la, i doncs hem agafat aquest tema com a motiu d'inspiració. Els premis, doncs tenim un val de 150 euros per comprar llibres a les llibreries de la ciutat, i aquest és el segon premi, i el primer premi és un val de 300 euros per comprar també llibres a les llibreries de la ciutat.
I llavors al relat hauran d'escriure aquest conte en català, castellà, és
independent? Català-castellà, sí, qualsevol de les dues llengües. Llavors els participants doncs tenen 90 minuts màxim per escriure el conte, i després es llegeix el conte aquest en veu alta davant del jurat, i el jurat doncs emet el veredicte. Sí.
Doncs serà molt interessant també doncs aquest concurs de literatura també doncs centrada, no?, en Frankenstein. Vinga, doncs va, anem a descobrir des de la Biblioteca La Serra totes les propostes que ens porteu.
Per Nadal, llibres, imaginació i emocions. Així comença la guia que hem creat des del grup d'infantil de les biblioteques de Sabadell. Hem creat una guia.
És la primera vegada que es fa una guia?
Amb aquesta guia, sí. De guies hem fet moltes a les biblioteques de Sabadell. A l'estiu ja vam fer una que recollia llibres que ens han agradat. No eren novetats. El criteri de la guia d'estiu no utilitzem el de novetats. En canvi, en la de Nadal o la d'hivern, fem una selecció de novetats de l'any en curs, en aquest cas de l'any 2018. És una guia que, bueno, ha estat difícil fer-la perquè durant aquest any han sortit moltíssimes novetats i de molt bona qualitat. I en aquesta guia hem triat 60 títols, que no són pocs.
No són pocs. I no. A més, és molt interessant, perquè jo crec que ens servirà per fer les cartes de desitjos, però és molt interessant les recomanacions perquè estan dividides en diferents categories. Quines són aquestes categories?
La guia, a veure, que sempre són categories orientatives. trobem una part dels llibres pels més petits, perquè encara no llegeixen, després llibres pels que ja llegeixen o pels pares que volen compartir amb els nens, en família, llegir-ho en veu alta. Després ja tenim els llibres pels primers lectors, per lectors a partir de 7 anys, de 9 anys, d'11 anys, i també hem inclòs novel·la juvenil. I a part de, bueno, llibre de conte d'imaginació, hem inclòs poesia, còmic i llibre de coneixement.
Molt bé. Doncs vinga, comencem. Per quin vols començar?
A veure, jo, clar, d'aquests 60 he hagut de triar, perquè és molt complicat.
I era difícil triar els 60
sí, i ara, pues, triar
i ara la
Montse
ha hagut de triar uns quants.
Sí. Llavors jo començaré pels que he triat pels més petits. Uh-huh. Primer de tot he triat un que es diu els meus dibuixos després de la tempesta, escrit i il·lustrat per Eric Bailey i editat per Harper Kids. És un llibre que, bueno, és un àlbum pels més petits, per nens de 2-3 anys, per aprendre vocabulari, bàsicament. L'únic que la gràcia que té aquest llibre, a part de que la il·lustració és molt, és original i molt, molt, molt graciosa, és que a mida que el nen aprèn a desxifrar el vocabulari, no?, com es diuen les coses, també hi ha un joc de transformació a les pàgines. Es presenta una doble pàgina on en una banda hi ha uns, unes imatges amb el nom i a l'altra passa alguna cosa. Doncs què li passa a una poma després d'una tempesta? Doncs que es converteix en una compota. O què li passa a una granota després de fer màgia? Doncs es converteix en un príncep. És un joc de, bueno, de paraules, d'imatges, on el nen ha d'anar descobrint, no?, i veure aquesta transformació de l'abans i del després.
Mhm. Què més?
Després, també pels petits, he portat un que es diu Dolents.
A veure, que aquest el tenim físicament. Clar, fa molta gràcia perquè aquests contes pels més petits són així senzilles, però també, doncs, a moltes sorpreses, descobriments, i també, doncs, aquest, per exemple, Dolent, és una delícia, el
Dolents
llibre.
Dolents és espectacular. Dolents és un àlbum de grans dimensions fet per la Clotilde Perrin. És un llibre on s'han triat tres dolents de conte, dels contes clàssics. És un llibre que combina tot un joc de solapes, de pestanyes, per descobrir què hi ha dins del llop, que té la panxa el llop al cap, a la panxa. Però també podem saber més coses d'aquests personatges, els seus punts forts, els seus punts febles, d'habilitats, i també hi ha una part de en quins contes apareixen com a protagonistes. I per acabar, inclou un conte clàssic de cada un dels tres personatges triats. Uh-huh. És un àlbum magnífic.
És un molt bon regal, eh? I a més que segurament cridarà molt l'atenció als nens, als petits, per aquests desplegables, eh? Que, doncs, segurament és una mena de joc. Què més?
He portat també un àlbum il·lustrat, que aquest l'he triat. El llibre és maco, però l'autor a mi em fascina. És l'il·lustrador italià Roberto Innocenti, que té obres tan conegudes com Rosa Blanca o La Caputxeta Vermella. I aquest que s'ha editat en aquest any, el 2018, per Calandraca, es diu El meu vaixell. Aquest és la història d'un vaixell, d'un vaixell que és fictici, es diu Clementine. És la vida d'aquest vaixell des que el construeixen al port, a les drassanes, fins que mor al fons marí. Ens parla dels viatges, de la seva feina com a... Bueno, era un vaixell que transportava mercaderies, que va haver de participar a la Segona Guerra Mundial com a vaixell bueno, va ser utilitzat per la Marina, i junt amb la vida del vaixell trobem la vida del capità, no?, del protagonista, des de que era petit fins que es fa gran i ja ha de deixar el vaixell. Aquest és fantàstic per el detall de la il·lustració, el realisme, i està explicat com vinyetes, com una mena de cinema, o, bueno, és magnífic. Jo recomano qualsevol obra del Roberto Innocenti, i, bueno, aquesta especialment perquè és una novetat.
Doncs més propostes.
Ara ja passo als nens ja que ja llegeixen bé, llegeixen ja narracions, nens a partir de 9, 10, 11 anys. I porto una proposta de Jordi Sierra i Fabra, que bueno, és un autor que té moltíssima obra infantil i juvenil, i també adult. Ara ha escrit un títol que es diu La venjança del professor de matemàtiques. Fa uns anys va escriure ja una obra que es deia L'assassinat del professor de matemàtiques. Aquesta és com la segona part. I aquesta m'ha agradat perquè pel format, perquè ara estan molt de moda els escape rooms i el llibre es presenta com un escape room. És un professor de matemàtiques que imposa, bueno, vol que un grupet d'alumnes, perquè ha hagut, és que no vull fer spoilers del llibre perquè prefereixo que els nens el llegeixin, bueno, han de passar un examen de mates per no haver-se de passar tot l'estiu estudiant matemàtiques, uh-huh. Esclar, i l'examen no l'han de fer a la classe, ni és escrit ni res, l'han de fer a casa seva i només tenen dues hores per aconseguir superar les proves. Llavors l'objectiu del joc és aconseguir sortir de casa seva, o sigui, és un escape room en tota regla.
Boníssim, eh?
És molt bo.
Quina creativitat, sí. Encara que sigui inventada, no?, d'aquest professor per aconseguir, sí. Captivar els alumnes, no?, que s'interessin per les matemàtiques i fer-ho d'una manera com un joc, no?
És un joc que convida el lector o a llegir-ho ràpidament i anar veient els resultats, o parar-se i intentar ell passar cada prova que han de passar al grup d'amics.
I Montse, per quines edats aquest llibre?
Pues jo crec que a partir de 9-10 anys.
Clar, perquè hauran de fer els exercicis, no?
Clar,
suposo,
han de fer els
exercicis,
i alguns no són difícils, però d'altres sí que ho són, la veritat.
Molt bé, doncs una proposta molt interessant. Què més?
Bueno, i ara ja passo a recomanar una novel·la juvenil, perquè bueno, no és una novel·la, és una trilogia. És una trilogia que ara mateix n'hi han editats els dos primers títols. Es diu La llum d'Artús. L'any passat es va editar el primer títol, Camins de nit, i ara s'ha editat Camins d'aigua. Ens falta la tercera, que encara no coneixem el títol. És una història que passa en un lloc indeterminat, en un temps indeterminat. L'únic que tu, quan tu ja comences a llegir la història, te n'adones de la geografia que utilitza l'autor, que és en Raimon Portell, per situar l'acció. És una obra molt, molt ràpida, molt llegeixes, és com molt trepidant, perquè la protagonista, que es diu Ruth, no sap res, i tu, com a lector, tampoc en sap res. Descobreixes tot a mida que ella ho va descobrint. Llavors, bueno, això és una història d'aventures, de misteris, molt, molt interessant. I alguns crítics diuen que es convertirà possiblement en una sèrie, en una possible sèrie distòpica d'aquestes.
Doncs una altra proposta molt diferent i molt singular, com dèiem, doncs aquestes recomanacions de literatura infantil i juvenil, aquest catàleg d'hivern 2018, que això també doncs ho podem buscar per internet, no?
Sí,
si algun oient doncs vol trobar més títols.
La guia es pot trobar físicament a les biblioteques, a totes les biblioteques de Sabadell. També està penjada a la web de Sabadell, a l'apartat on els bibliotecaris recomanem llibres, i també es pot trobar a algunes, bueno, totes les llibreries de Sabadell. Es pot trobar a la Llar del Llibre, a la Bacus, a Librerío, a Macondo i a la Paes.
Molt bé. Què més, Ferran? Què més? Perquè tu també portes, com sempre, no?, alguns títols interessants.
Sí, en aquest cas és per complementar una miqueta doncs tota la selecció que hem fet de literatura infantil i juvenil, i que podeu aprofitar una mica doncs si necessiteu alguna recomanació per regalar ara per festes, per Nadal. També us he portat algunes novetats o algunes obres que s'han editat al llarg del 2018 i que podeu trobar també a llibreries, i que he volgut una mica seleccionar tant obres de literatura com també alguna obra de assaig. Aleshores, bueno, la veritat és que, tal com deia la Montse, tant d'infantil i juvenil se n'ha publicat molt durant el 2018. Podem dir que ha estat un any molt, molt prolífic. Sembla que hagi passat una mica la crisi dels últims anys i realment, doncs, quan entrem a una llibreria hi ha una gran explosió de novetats que pràcticament no podem ni assumir ni assimilar. I el mateix passa amb les obres adreçades a públic adult, no?, pròpiament. Llavors, us he fet una petita selecció. A veure, començaríem amb la part de literatura, si voleu. Per una banda, de novetats que han sortit aquest any i que m'agradaria, doncs, recomanar-vos, podem tenir una novetat de fa molt, molt poquet, que és una obra del Toni Soler, que és mig literària, mig biogràfica, mig assaig, i que es titula El tumor. El Toni Soler acaba de publicar un llibre a l'entorn de la mort del seu pare. Ell va perdre el seu pare quan tenia 16 anys a causa d'un tumor cerebral, i tal com ell mateix indica, doncs, l'obra és una confessió sobre el dolor reprimit, no?, i el fet de viure de tan jovenet, doncs, la pèrdua del seu pare i tot el que va implicar. Realment és una obra interessant, és un tema que ens acosta a una altra obra que us vull recomanar molt i que no sé si coneixeu. És una novel·la que es titula Els dimarts em morri, o en castellà es va traduir Los martes con mi viejo profesor, que és una obra del Mitch Albom. I és una obra que parla també de la pèrdua d'un ésser estimat. En aquest cas, doncs, se centra l'obra en la relació entre un estudiant i el seu professor, que està malalt també i que ha de morir. I realment és una obra que és fascinant i molt recomanable per introduir també tot el tema de la mort, doncs, a edats que són a partir dels adolescents, etc., no?, i que realment aproximen el tema d'una manera molt, molt transparent i molt vital alhora, encara que el tema, doncs, el tema sigui una mica delicat. Per tant, torno a repetir, per una banda la novetat del Toni Soler, El tumor, que es titula, i per una altra banda, doncs, l'obra aquesta més clàssica de Mitch Albom, que es titula en català Els dimarts em morri, i en castellà Los martes con mi viejo professor. Bé, per una altra banda, us volia comentar també una altra novetat que tenim traduïda al castellà i al català ara de fa poquetes setmanes, que també podeu trobar a les llibreries, i que és una obra d'una autora que també recentment ha tingut molta, molta volada, que és l'Angélica, a veure si us sabré pronunciar, Isrofdorf. És una mica complicat, és una escriptora alemanya, una escriptora molt reconeguda. L'Angélica Schrobsdorf se la coneix fonamentalment per una novel·la que es titula Tu no ets una mare com les altres, que és una novel·la que va tenir, doncs, molt d'èxit a principis d'any. Va sortir, em sembla, si no m'equivoco, doncs, a finals d'any passat, i sobretot a principis d'any, doncs, ha estat quan ha tingut més volada, també per Sant Jordi, etc. I ara acaba de sortir una altra traducció d'una altra novel·la d'aquesta autora alemanya, que es titula Els homes. Així com l'altra novel·la, Tu no ets una mare com les altres, parlava, era un relat sobre la seva mare, la mare que va viure el moment de l'Alemanya de la postguerra, i realment és una novel·la bastant introspectiva, molt, molt interessant. Aquesta dels homes també és un relat de la mateixa dona i de la relació que tenia amb els homes, sobretot de l'obsessió dels homes per seduir-la, no?, pròpiament, en aquell context en què Alemanya vivia, doncs, just als anys posteriors a la Segona Guerra Mundial. Una altra recomanació, per tant, d'aquestes novetats. De novetats n'hi ha moltes, realment, doncs, ha sortit també, doncs, novel·les de Cari Santos, últimament, de Víctor Amela, que les podeu trobar a les llibreries, potser són autors més coneguts i més mediàtics, i autors que potser estan una miqueta més oblidats i que també val la pena destacar, doncs, algunes novetats que tenim ara. Per exemple, a mi m'agradaria destacar una obra que és fonamental de la literatura universal, que és el llibre del Desassossec, de Fernando Pessoa. A Fernando Pessoa el coneixereu perquè és un dels, potser és el principal poeta, no el principal, però un dels principals poetes portuguesos, del, doncs, de contemporani, diguéssim, del segle XX. Pessoa va escriure un assaig, que és el llibre del Desassosseg, una obra molt, molt intimista, que té, ara acaba de sortir una traducció revisada i ampliada per l'editorial Quaderns Crema, que és una novetat de fa molt, molt pocs dies i que val la pena, doncs, tornar a recuperar i tornar a posar al damunt de la taula. Han sortit altres obres també, altres traduccions i revisions i ampliacions, com ara, per exemple, doncs, una traducció en castellà de Cantilado, de la Comèdia de Dante, que també és una altra obra capdalt de la literatura universal i que val la pena, doncs, destacar i aprofitar que tenim una altra traducció a l'abast, que la podeu tenir i trobar a les llibreries. I finalment, una altra obra de les novetats que podem trobar de literatura és una obra de l'Eduardo Mendoza, que ja el coneixereu perquè és molt, molt productiu, aquest novel·lista. L'Eduardo Mendoza ha tret una... Bueno, fa uns mesos va treure una última novel·la, que és la primera part d'una trilogia que vol fer, una trilogia a l'entorn dels moviments socials i una mica de l'Espanya de la segona meitat del segle XX, des del franquisme fins a l'actualitat. En aquest cas, la novel·la es titula El rei recibe. És una novel·la molt bona, és una novel·la que té un punt de comèdia, com bona part de les novel·les del Mendoza, que val la pena, doncs, destacar. És una novel·la que està ambientada a l'Espanya de l'any 68 a partir d'un personatge principal que és un periodista que coincideix amb una festa, doncs, amb un hereu a la corona, per això es diu El rei recibe, no? Amb un príncep, i que val... És una novel·la força, força interessant que val la pena tenir en compte. I una altra obra literària que ha tingut molt d'èxit aquest 2018, tot i que potser no tothom l'ha acabat de llegir, però que sí que almenys molta gent la va regalar també per Sant Jordi, però que sí que val la pena recuperar i tornar a plantejar, doncs, ara de cara a les novetats de Nadal, és una novel·la de l'Eva Baltasar que es diu Permagel, i que després acabaré de comentar, perquè sí que dona molt de sí. I abans, per això, us volia recomanar un assaig d'un autor que és força prolífic també, que és un autor israelià, que es diu Yuval Noah Harari. És un assaig que es titula 21 lecciones per al segle XXI, 21 lliçons pel segle XXI. No sé si l'heu vist a les llibreries així últimament. Aquest assaig planteja una mica, doncs, els reptes de l'actualitat, els reptes de més urgència que ens toca viure a partir del canvi constant en què ens estem immersos, i realment planteja, doncs, una mica quin és el desafiament de mantenir un enfocament col·lectiu individual per fer front precisament a aquests canvis que vivim. És un autor molt conegut per dos assajos previs, un titulat Sapiens, que era un recorregut doncs, pel passat, un recorregut a través de la història de la humanitat molt, molt interessant des d'un punt de vista antropològic també, i un altre assaig que va titular Homo Deus, que era una mirada al futur i a la tecnologia i una mica, doncs, l'esdevenir de la humanitat. Tant Sapiens com l'altre assaig, Homo Deus, són molt interessants. En el cas de la novetat, diguéssim, que podreu trobar a totes les llibreries actualment, tenim aquest assaig que es titula 21 lliçons per al segle XXI, 21 lecciones per al segle XXI. I res, simplement per acabar, sí que m'agradaria tornar a recuperar, doncs, aquesta obra de l'Eva Baltasar, que us he portat aquí, i que és una novel·la que es titula Permagel. No sé si la teníeu present, segur que n'heu sentit a parlar, potser a través dels mitjans o a través de les xarxes socials, perquè realment va tenir molt de rebombori quan va sortir. Sí que m'agradaria una mica posar en context, doncs, l'autora. L'Eva Baltasar és una poetessa, de fet és coneguda com a poeta pròpiament. Ella diu que fa poesia, no que escriu poesia, sinó que la fa, que és un punt de vista, doncs, interessant. És una noia, bueno, una noia, una dona que va néixer l'any 78. I la novel·la aquesta, Permagel, és el seu debut en l'àmbit de la novel·la, de la narrativa. La novel·la aquesta per Magel va ser Premi Llibreter el 2018 i va sortir editada doncs, el mes de març, va tenir doncs, força ressò durant el Sant Jordi i ara doncs, per això la volia, doncs, com a novetat del 2018 també la volia recuperar una mica. La novel·la que està per Magel és la primera part del que vol ser una trilogia. Una trilogia a l'entorn de la dona, del feminisme, una mica a l'entorn de la dona en la societat actual i una mica doncs, els seus neguits i els seus reptes i necessitats. La trilogia comença amb Per Magel, la segona en principi s'ha de titular Boulder, encara no ha sortit, i la tercera Mamut. Aquesta novel·la és una novel·la que tracta d'un personatge principal que és una mica arrebatador, és una dona suïcida que és aficionada al sexe i a la vida improductiva, tal com diu una mica la contracoberta, i se salva quan ha d'ocupar-se d'una nena, la seva neboda. El títol, Per Magel, fa referència a una part del casquet polar de la Terra que no es desglaça mai, i és la membrana que revesteix l'heroïna del llibre, una manera de preservar la part tovíssima que hi ha dins d'una persona en formació. És una novel·la una mica crua, la veritat és que utilitza un llenguatge molt molt poètic, ara us en llegiré un petit fragment, però val la pena tenir-la en compte. És una novel·la crua en el sentit que, doncs, que parla molt de sexe, parla ella, la protagonista és la lesbiana, parla de la condició de no haver de ser mare també, i del dret o de la seva, diguéssim, de la seva llibertat en quant a poder triar doncs, aquesta condició. És una novel·la que no és lineal, potser al principi pot costar una miqueta d'entrar-hi, però sí que és, un cop entres de seguida, jo crec que t'has de deixar portar bastant pel propi llenguatge que utilitza l'autora, l'Eva Baltasar, i començar a entrar una mica doncs, en la relació que té la protagonista amb la mare, amb la germana, amb la seva neboda, etc. Com veieu, tots els personatges són femenins. De fet, una llibretera doncs, va dir que aquesta novel·la era una novel·la vaginal, pròpiament. Una novel·la doncs, que utilitza tot el tema aquest de la llibertat femenina, la llibertat sexual doncs, com un dels bastions a tenir en compte. I simplement us volia llegir un petit paràgraf del segon capítol perquè veieu una miqueta el to, no?, que utilitza l'autora. Diu el següent: quan siguis gran ho entendràs, no es cansava de repetir la mama. No he d'haver crescut prou, i això que m'esforçava a veure els gots de llet, uns gots alts i amples que semblaven boques d'animals, grosses com la meva cara, i que em deixaven el front senyalat amb una diadema vermella allí on reclinava la rebava de vidre. I que havia tanta llet dins d'aquells gots que la mama sempre havia d'encetar una altra ampolla per acabar-los d'obrir fins dalt de tot, ben bé fins la rebava. «Beu, beu com un gatet», deia. «Fes com un gatet, treu la llengüeta i llepa la lleteta». Tants i tants litres de llet i jo tota blanca per dins, plena de tels de llet per dins, agafats amb mi com llençols greixosos i mullats, enganxats a les meves parets, al revers de la meva pell. M'anulaven els tancs de llet de la mama, em feien menys persona, menys nena encara. Era com ser mitja nena, mig tanc de llet, una mena de dipòsit saturat. Com veieu, fa una descripció...
Boníssima, la descripció, les comparacions... Sí. Realment m'agrada molt el llenguatge, la manera que té de descriure, no?
És molt, molt bona.
Molt creativa i molt irònica, també.
Sí, exacte. I realment doncs, agafa una situació molt quotidiana i en fa doncs, gairebé un poema, no?
Ah, quina facilitat, eh? Sí. Que tenen alguns per escriure i per després doncs, expressar totes aquestes emocions. També us heu deixat aquí alguns llibres. No sé si aquestes eren recomanacions que volíeu fer abans d'acabar.
Jo m'he descuidat un còmic que he portat. No és un còmic realment, és una sèrie de còmics que es diuen Los diarios de Cereza o Els diaris de Cirera, que també es pot trobar en català. És una sèrie que de moment hi ha quatre còmics, quatre títols. A les biblioteques en podem trobar els tres primers, de moment. A les llibreries ja teniu tota la sèrie. Són uns diaris d'una noia protagonista, que és la Cirera, la Cereza, que és una aventurera i, d'altra banda, vol ser escriptora. Llavors, les seves aventures les escriu en forma de diari i són aquests còmics que tenim. En el còmic es combina la part manuscrita de la pròpia nena amb els seus dibuixos i fotografies que va enganxant al seu diari i la part de vinyetes de còmic pròpiament dita. I bueno, cada diari està plantejat com una aventura, un misteri que ella resol amb les seves amigues de sempre, des de petita. I la volia recomanar, que bueno, abans m'he descuidat la part aquesta dels còmics que havien portat, perquè les històries són molt, molt entranyables. Són tres amigues que, malgrat les seves diferències i disputes, al final sempre s'acaben ajudant. Tracta temes molt, molt macos, no? Parla molt dels llibres i de la lectura i la importància de l'escriptura, perquè ella vol ser escriptora. També fa referència a la importància del passat, amb l'evolució i la vida de les persones, en el respecte a les persones grans. Són històries molt, molt, molt maques que les recomano tant als infants a partir de 8 anys com als adults, perquè són històries realment molt, molt maques.
També m'ha agradat molt les il·lustracions, estan molt, molt cuidades.
Sí, els diaris estan editats per Alfaguara. Uh-huh. Els poden trobar en català i en castellà, i els autors són Joris Chamblain i Aureli Neiret. És una il·lustració molt maca i molt, molt cuidada.
Doncs los diarios de Cereza, que podeu trobar en diferents versions. Hi ha encara algun altre? Inventores?
Com hem comentat abans, a la guia també hi apareix una selecció de llibres de coneixements, perquè no només és llegir ficció. De la selecció he portat un que es diu Inventores i els seus invents. És un llibre, és una selecció d'inventores, totes són dones, i totes van néixer a mitjan segle XIX, inicis del segle XX. O sigui, ja van tenir les seves dificultats per poder inventar, dedicar-se a inventar coses que actualment formen part de la vida de cada dia. Apareixen des de la calefacció per al cotxe, com un vidre antireflector o un material que es diu Kevlar, que té moltíssimes aplicacions avui dia, o coses tan, tan bàsiques com que avui pensaríem que no podríem viure sense elles, com pot ser els bolquers dels nens d'un sol ús o els rentaplats.
Doncs un llibre que això despertarà el coneixement i que també suposo és un petit homenatge a totes aquestes grans inventures, no?
Mm-hmm.
Ja està, doncs avui són totes les recomanacions, que són moltes, moltes, i especialment descobriu, demaneu aquest catàleg de recomanacions de literatura infantil i juvenil, i també tafanegeu, que sempre trobareu moltes activitats, com ens ha explicat el Ferran, per gaudir en família aquest Nadal. Moltíssimes gràcies a tots dos i que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.